Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Salvador Illa continuen passant-se les exigències dels seus socis, en aquest cas les d'Esquerra Republicana. Bona tarda, sóc Carlos Losada i és que el PSC fa seves totes les iniciatives que contempla el Pla Nacional de la Llengua Catalana que s'ha firmat avui i que contempla impulsar el català a tots els nivells, sobretot a les escoles, i de recurs continuar arraconant el castellà per deixar-la encara més com una llengua residual quan és la majoritària dels catalans. El Pacte per la Llengua Catalana també l'han signat els comuns i té el suport d'entitats com Plataforma per la Llengua, que es caracteritza per perseguir i denunciar treballadors i empreses que no parlen o no utilitzen el català. El pacte, recordem-ho, va ser impulsat per l'anterior govern de Pere Aragonès i pretén augmentar l'ús del català amb l'horitzó fixat en el 2030, sobretot en l'àmbit educatiu, com a objectiu primordial. Yolanda Canales, quines línies d'actuació contempla aquest pacte per la llengua catalana?
D'entrada, s'ha de tenir en compte la dotació econòmica, que no és poca. El primer any s'hi destinaran 255 milions d'euros, però és que es preveu un pressupost mínim anual de 200 milions per a la política lingüística. I tot plegat per aconseguir què? Doncs 600.000 nous parlants en 5 anys. Garantir la presència efectiva del català a les institucions, empreses i serveis i que sigui la llengua vehicular normal del sistema educatiu. També es vol reforçar de manera estable i garantida l'oferta formativa per adults, especialment per als estrangers, així com l'oferta cultural i comunicativa en català per incrementar aquesta oferta en tots els formats i canals, sobretot en els àmbits digitals i audiovisuals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa el pacte i diu que és un anhel llargament esperat per la societat catalana.
Que avui és un gran dia per Catalunya i per tots els catalans i les catalanes, perquè recollim un anhel llargament esperat i treballat. Signem el Pacte Nacional per la Llengua. Avui és també un gran dia per a totes les persones que, tot recollint l'esperit de les paraules d'Ovidi Montllor, els agrada que es parli, s'escrigui i es pensi en català.
També ha deixat clar durant el seu discurs que ara el que toca és que aquest pla arribi al carrer.
Des d'avui tenim el deure compartit de dur el pacte del paper al carrer, a tots i cadascun dels àmbits que han de garantir el futur del català. És a dir, una llengua plenament oficial a les institucions públiques, empreses i serveis. Una llengua reconeguda a la Unió Europea. Una llengua que pugui ser apresa per tothom que ho vulgui, perquè mai abans tanta gent havia volgut aprendre català.
El pla contempla accions de sensibilització, especialment entre les noves generacions, per fomentar actituds positives envers l'ús del català i la seva transmissió intergeneracional. També es vol garantir que totes les opcions ideològiques i socials se sentin interpel·lades en la promoció de la llengua.
Aquesta ofensiva per potenciar per terra, mar i aire el català rebrà, com deia la Yolanda, una injecció econòmica de 255 milions d'euros i torna a recuperar la fotografia de divisió de l'independentisme. Per exemple, a Junts i a la CUP els sembla aquest pacte molt poc ambiciós.
De fet, les dues formacions havien demanat que s'ajornés la signatura del pacte per poder entomar en millors condicions, diuen, la sentència que pròximament ha de fer pública el Tribunal Constitucional sobre la llei del Parlament i el decret del govern que impedeixen l'aplicació de la coneguda com a sentència del 25% de castellà a les escoles. I també esperar que s'hagi aconseguit l'oficialitat del català a Europa. De totes maneres, Junts s'ha obert a renegociar el pacte un cop hi hagi sentència sobre el català a l'escola, per tal de poder incloure-hi mesures que consideren han de ser més contundents. I des de la CUP asseguren que aquest pacte nacional neix sense ambició i és una eina de propaganda al servei del PSC. Diuen que el principal enemic del català és Espanya i que no té sentit fer un pacte de la seva mà per ajustar-lo a la seva legalitat. Segons la CUP, això vol dir que l'única llengua obligatòria és el castellà i relega el català a un ús anecdòtic.
Tampoc Yolanda ha fet costat aquest pacte per la llengua al Partit Popular i Vox. Els populars, per exemple, tot i que van ser convidats a signar-lo, asseguren que l'estratègia que segueixen els seus signants no concorda amb el model d'immersió lingüística que defuig de les imposicions. I els que ni tan sols han estat convidats a ser escoltats en aquest pacte són les entitats que defensen el bilingüisme a les escoles i també a les relacions entre els ciutadans.
I aquestes entitats no tenen prou objectius per qualificar aquest Pacte Nacional per la Llengua. En singular, recorden això d'entrada, quan a Catalunya hi ha tres llengües oficials, a més del català, el castellà i l'aranès. La presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, Ana Losada, també lamenta que s'hagi exclòs a la meitat de la població i que ho hagi fet el PSC.
Y que se olvida que esos grupos parlamentarios que van a firmar ese acuerdo representan a todos los catalanes, les hayamos votado o no, y esos catalanes tienen tres lenguas oficiales y la mayoritaria es el español. Es decepcionante, pero no por ello era algo previsible, porque desde luego el PSC está jugando la carta de ser más nacionalista que el resto, ¿no?
També el president d'Impulso Ciudadano, José Domingo, retreu que aquest pacte és el de l'imposició, amb l'objectiu d'excloure el castellà de l'espai públic, i això vulnera drets lingüístics dels ciutadans. Però no només això, sinó que el pacte, diu, fa fins i tot un tuf xenòfob.
El Pacte Nacional per la Llengua asocia el uso de la lengua española, el uso del español, a la inmigración, a la pobreza e incluso a la exclusión social. Es un discurso que podemos calificar de estigmatizador y que tiene tintes xenófobos.
Des de Societat Civil Catalana consideren que el pacte és un projecte d'exclusió i és el preu que Illa ha de pagar al suport d'Esquerra per a la seva investidura. No es tracta de salvar el català, diuen, sinó de pura imposició lingüística en àmbits com l'educació o la sanitat, per tal d'acabar amb l'ús social de l'espanyol. I Convivència Cívica Catalana denuncia que s'envaeixen espais de llibertat dels ciutadans i ha anunciat que emprendrà les mesures judicials que faci falta per tal d'aturar precisament algunes de les mesures que contempla el pacte.
Gràcies, Yolanda. 4 minuts, 2:45, àrea de serveis. Parlem del temps. Avui torna a ser una jornada molt primaveral amb un temps força variable. De moment, aquest dimarts ha començat amb boires i ruixats al Pirineu de Lleida. A partir del migdia, aquests xàfecs s'han extès a moltes zones del Pirineu. A la tarda afectaran també en punts del Prepirineu, el prelitoral, la Catalunya Central i el Pla de Lleida. Els xàfecs més forts s'esperen al sud de Catalunya i també al nord de les comarques de Girona. En aquestes zones es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora i anar acompanyats de tempesta i de calamar-se o pedra. Per aquest motiu, el Servei Meteorològic de Catalunya emet avisos per intensitat de pluja. I ara sortim a les carreteres. Com està la xarxa viària? Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora en destacar un vehicle variat a l'autopista B7. A Bàscara deixen a més un carril obert en sentit sud, en sentit Tarragona, i hi ha un quilòmetre de cua en aquest punt de l'autopista AP7. També destacar unes obres a la C14 entre Vilaverd i la Riba obliguen a fer pas alternatiu. Hi ha retencions puntuals en tots els sentits de la circulació i també hi ha cues puntuals a les rondes de Barcelona en sentit Llobregat, sobretot a la ronda litoral en el tram de la Barceloneta, també a la mateixa ronda litoral a la zona de Montjuïc en sentit Trinitat. De moment això és tot destacat a trànsit. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Entrem ja a la recta final del curs escolar i les famílies ja es posen les piles per buscar colònies i casals d'estiu. I és que aquestes activitats són una oportunitat excepcional per a nens i nenes per poder conviure 4, 5, 10, 12 o 15 dies o una setmana amb altres nens i nenes d'edats semblants i estar amb uns monitors molt més propers generacionalment que els seus pares o també possiblement que els seus mestres. Existeix un fals mite sobre les colònies que diu que són una pèrdua de temps que nens i nenes podrien estar invertint a l'aula. No és així. S'ha de reivindicar, doncs, el paper com a eina d'educació que contribueix al desenvolupament emocional, social i cognitiu també dels infants. Però per a molts infants, si no fos per les beques, no podien fer vacances, sortir uns dies de colònies amb altra gent i fins i tot sortir dels seus barris. És en aquest aspecte on cal posar en valor la tasca de la Fundació Pere Tarrés perquè els casals i les colònies arribin als fills de famílies vulnerables. Ho hem parlat aquest matí darrere en COPE Catalunya i Andorra amb el seu director adjunt, Rafael Ruiz de Gauna, i està també el Ricard Álvarez.
Amb l'arribada de l'estiu, milers de famílies es pregunten com organitzar el dia a dia mentre els infants ja no tenen escola. Una opció que agafa força any rere any són els casals, les colònies i els campaments. Una proposta que la Fundació Pere Tarrés impulsa des de fa dècades.
Creiem que l'estiu és un espai educatiu ple de possibilitats, d'oportunitats per a tots els nens i nenes que trenquen el ritme escolar, però que a més poden aprendre valors, poden aprendre competències, poden relacionar-se millor, poden fer exercici físic, per tant, està ple d'oportunitats i és una meravella.
La Fundació proposa activitats com casals urbans de dia o colònies en cases i campaments amb pernocta, on els infants poden gaudir d'activitats lúdiques i educatives. Aquest any, el canvi climàtic i la preservació de la biodiversitat són l'eix transversal de moltes activitats.
I, curiosament, els infants estan molt preocupats per aquesta temàtica. Un dels eixos transversals és enguany el preservar la biodiversitat en aquest context de canvi climàtic.
Però aquestes activitats no són només una manera de passar-ho bé. Per a molts nens i nenes en situació vulnerable poden ser una veritable finestra d'oportunitat i equitat social.
Doncs aquests infants necessiten també sentir que la societat creu en ells, confia en ells i els dona l'oportunitat d'anar a la piscina, de gaudir de la natura i d'estar amb altres nens i nenes aprenent coses, gaudint i passant-s'ho bé. I això és molt important en aquesta autoestima que hem de treballar, aquestes butxaques que hem d'omplir de la vida d'aquests nens i d'aquestes nenes.
Des de la Fundació Pere Tarrés recorden la importància de garantir que tots els infants, independentment de la seva situació econòmica, puguin tenir accés a un estiu ric en experiències, aprenentatges i emocions positives.
Ja hem escoltat el senyor Ruiz de Gauna explicant com es presenten aquestes colònies i casals d'estiu que com cada any prepara la Fundació Pere Tarrés. Volem parlar ara amb una mare, amb una senyora que es diu Mariana. Buenas tardes, Mariana.
Buenas tardes.
Bueno, tus hijos vuelven este verano, me parece, a las colonias Pere Tarrés. ¿Qué supone para ti poder, ofrecer este regalo a tus hijos? Cuéntanos, Mariana.
Pues la verdad es que es un alivio, porque cuando trabajas y tal, muchas veces no sabes qué hacer con los niños, y esto de las colonias, y además con la Fundación Pere Tarrés, que se lo curran muchísimo, te deja como más tranquila, porque sabes que aquí van a estar bien, ellos lo pasan genial, siempre quieren venir. Entonces,
bueno, sitúanos un poco a nuestros oyentes. Mariana, tú, ¿qué edad tienes y cuántos hijos tienes? A ver.
Yo tengo tres niños, tengo 33 años.
Ah, muy bien.
Solo son los dos mayores que van
a las colonias.
Exactamente.
Muy bien.
Ellos tienen ahora, acaban de hacer 14 y 12, y llevan ya un par de años viniendo aquí con Pere Tarrés.
Vale.
Y están encantadísimos.
Me imagino que tiene mucha importancia para una madre como tú, que eres madre trabajadora, pues poder ofrecer a tus hijos una experiencia de verano, digamos, fuera del entorno habitual, de la rutina del día a día, ¿no? Eso es romper con las rutinas, que los chavales va muy bien, ¿no? Me imagino.
Efectivamente.
¿Cómo lo ves?
Ya no es que estén siempre en la calle que hagan algo, pues que al final les haga socializar con otros niños, con otros adultos que no sean solo el entorno familiar, y que no sea solo jugar a pelota en el parque debajo de casa o estar en casa jugando a videojuegos como hacen todos los adolescentes hoy en día.
Estar enganchados a los teléfonos y a las pantallas, sí, Mariana, sí, las criaturas. Oye, ¿cuántos días estarán de colonias ellos?
Pues este curso, si no me equivoco, eran 4 días.
4 días.
Sí, 4 días.
Además que es muy emocionante, imagino, para ti como madre, pues que ves a tus hijos que pueden aprender a jugar, a crecer y en un entorno, digamos, seguro y sobre todo, lo más importante, acompañado de educadores y monitores de una entidad como la Fundación Pere Tarrés, ¿no?
Porque te quedas tranquila ya conociendo los monitores, los educadores, sabes que van a estar en buenas manos.
Claro. ¿Qué tipo de trabajo realizas, Mariana? ¿Estás trabajando en algún...?
Yo trabajo en una tienda.
¿Trabajas en una
de
tienda?
De animales,
Y me imagino que suerte tienes de que nuestros hijos puedan acceder a las becas de la Fundación Pere Tarrés, porque me imagino que con los sueldos que hay hoy en día, las dificultades que todos tenemos, afrontar la despesa que lleva un catalán de unas colonias es complicado, ¿no?
No sería factible.
No sería factible.
Con un sueldo de dependienta no sería factible.
Oye, ¿qué cambiarías tú en la sociedad para que madres como tú pues no dependierais de las becas para que tus hijos pudieran tener unas vacaciones dignas y bonitas como las que les puedes ofrecer tú? ¿Qué cambiarías de la sociedad? A ver.
Pues mira, para empezar, los sueldos.
Que es lo más importante, ¿no?
Y el precio de las cosas básicas, que tampoco ayuda, porque está subiendo todo muchísimo. Lo haría todo un poquito más como asequible. Que podamos acceder todos, sin distinciones.
Claro, evidentemente. Es importante también, me gustaría que lo destacaras, la ayuda que os ofrecen estos centros socioeducativos de la Fundación Pere Tarrés, porque no solo es para que vuestros hijos puedan tener, un refuerzo cuando acaban las clases del día a día, sino también estas colonias de verano, sino a vosotros a veces con esta lucha que tenéis con las administraciones, ¿no? Para gestiones y para la burocracia, ¿no?
Sí, sí, sí. Con cualquier cosa, aquí, por ejemplo, nos ayudaron a gestionar el tema de la beca, a tramitarla, o sea, súper agradecidos, porque yo, por ejemplo, tengo dislexia y cuando tengo que hacer estas cosas se me hace un mundo. Entonces vengo y ellos me ayudan a tramitarlo, o sea, son Una pasada.
Muy bien. Además, me imagino que también tenéis lo que te comentaba hace un momento, el refuerzo escolar del día a día a través de actividades, de juegos, que también les ayuda, pues bueno, a reforzar su experiencia lectiva y escolar, ¿verdad que sí, Mariana?
Sí, sí. Bueno. Nos ayuda muchísimo cuando tienen alguna necesidad especial, sobre todo.
Pues, Mariana, muchísimas gracias por atendernos. Que disfruten mucho tus dos hijos de esta nueva experiencia de las colonias de verano con la Pera Tarrés. Y me imagino que el tercero, pues cuando vaya creciendo, también se apuntará, porque verá que sus hermanos se lo pasan tan bien y aprenden tanto. Que
ya
también
quiere venir y aún no puede.
¿Qué edad tiene, más pequeña?
Acaba de hacer 2 añitos.
2 añitos, bueno, pues no le queda un poco de recorrido. Mariana, muchísimas gracias por atendernos. Buena tarde y feliz verano, ¿eh?
Gracias, igual.
Colònies d'estiu, doncs, un nou mal de cap per als pares de família, per als pares i les mares, quan s'acabi, doncs, la temporada escolar, que ja queda ben poques setmanetes, eh? Doncs ara analitzarem una polèmica que hi ha sobre la taula i que s'ha aixecat, sobretot, amb el preu de les entrades per als concerts de Bad Bunny a Barcelona i Madrid. La OCU ha denunciat a Ticketmaster per al cobrament irregular i abusiu de diferents conceptes que tripliquen el preu d'aquestes entrades. On rauen les presumptes, aquestes presumptes irregularitats i que poden fer les persones afectades per aquests cobraments abusius? Doncs el Sergi Tor té resposta. Sergi, bona tarda.
Bona tarda, Carles. Doncs l'OCU ha detallat que aquest dimarts en un comunicat que hi ha 3 conceptes diferents que acaben triplicant el cost inicial o bé anunciat de les entrades de Bad Bunny, que recordem fa un total de 12 concerts a Espanya, 10 a Madrid i 2 a Barcelona al maig del 2026. Entrades 600.000 amb la globalitat dels 12 concerts que s'han exhaurit. D'aquesta manera, l'associació assenyala que, per exemple, la compra d'una de les entrades més barates tenia un preu de 79 euros amb 50 cèntims i, segons la OCU, un usuari acaba pagant 269 euros per 3 conceptes. El primer, 3 amb 30 euros, són un concepte de donació. El segon, 36,50 euros per despeses de gestió i després arriba 150 euros per càrrec de VIP addicional més el 79 euros amb 50 cèntims que costava inicialment la entrada. És a dir, 269 euros. Considera que es tracten de despeses que no són transparents ni reemborsables. Enrique García, portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris a Migdia Cope.
De Ticketmaster, de nuevo, pues incluye cláusulas abusivas en su venta. Cuando se inicia el proceso de compra, el precio es uno, y cuando se finaliza, el precio es distinto y mayor, incorporando conceptos de los que no se había informado previamente.
I l'usuari que ha comprat la entrada, què pot fer? Preguntes, Carles. Doncs ara, hores d'ara, poca cosa. Ja té la seva entrada. I té l'entrada per un gran concert d'aquí un any, doncs a Montjuïc. Una demanda individual és molt costosa i per això la OCU ha presentat la denúncia a Consum de manera solidària per demanar fins i tot el retorn d'aquestes comissions no anunciades.
El usuari, en realitat, pues, se ve preso de esa gran demanda, con una oferta reducida, pues de esas larguísimas colas, de esa incertidumbre, y por eso nosotros nos hemos dirigido ante la Dirección General de Consumo para que pues sancione e incluso plantee la devolución de los cargos indebidos.
La OCU considera que el sistema de venda d'entrades per a grans espectacles necessita reformes i demana una primera cosa, que el preu final ja sigui el preu de compra anunciat. D'aquesta manera tothom sap el que costarà la entrada i el consumidor està protegit. La OCU creu que el sistema actual de llargues cues digitals i expectació màxima beneficia que el comprador, quan finalment arriba a entrar, ja no qüestioni res i compra el preu final, que és molt superior a l'anunciat.
Gràcies, Sergi. Deixem aquesta qüestió. Anem ara fins Rubí, ja que els Mossos d'Esquadra, i atenció amb aquesta notícia, han detingut en aquesta ciutat del Vallès Occidental una dona de 43 anys com a presumpta autora dels delictes d'apropiació indeguda i falsificació de document públic, oficial o mercantil. Els fets es remunten al 27 de febrer, quan la presidenta d'una comunitat de veïns va denunciar que l'administradora de finques que gestionava la seva comunitat s'havia apropiat indegudament de 118.438 euros i que possiblement hi hauria més comunitats afectades. La unitat d'investigació de la comissària de Rubí va comprovar que hi havia 20 comunitats més afectades, totes de la localitat, de les quals, en el cas de 14, es va apropiar de diners i en 6 va quedar únicament amb la documentació. S'hauria apoderat, en total, d'aquestes 20 comunitats, 256.246 euros. Fem ja una breu pausa per publicitat i després el Mario Quero t'explicarà com ha anat el Jo Barcelona. És un punt de trobada que vol connectar joves estudiants universitaris amb empreses líders en diferents sectors. El Mario hi ha estat aquest matí i t'ho explicarà d'aquí 2 minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Liga entra en su recta final.
¡Vamos ya!
Este miércoles, desde las 8:30 de la tarde, Real Madrid-Mallorca. Un pinchazo del Madrid haría al Barça campeón de Liga.
Pues son buenísima, ¿eh?
Y además, todo sobre el Alavés-Valencia y el Villarreal-Leganés.
Hacemos el resumen de la primera parte, ¿no?
Lo vives en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Gabriel, sigo adelante con el préstamo para el regalo de las bodas de oro de mis padres. Les va a encantar revivir ese viaje que hicieron en su luna de miel. Lo contrato por la app. Gracias.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tu préstamo rápido y a tu medida a través de tu gestor o de la app. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, Celia. Puedes contratar el préstamo por la app, sí. Para cualquier duda, aquí estoy. Tus padres van a alucinar con el regalo de las bodas de oro. Menudo viajazo. Saludos.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tu préstamo rápido y a tu medida a través de tu gestor o de la app. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma, todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs d'aquí uns instants anirem fins a aquest punt de trobada entre empresaris i joves estudiants, el Jo Barcelona, però abans vull explicar que a vegades s'ha d'intentar superar la por a l'assetjament mentre practiques esport o també fas running pels carrers de grans ciutats. És una de les queixes i preocupacions de les dones en pràcticament totes les enquestes al voltant de fer esport a grans ciutats com Madrid o Barcelona. Comentaris grollers sobre el seu aspecte o la seva roba o situacions perilloses són alguns dels riscos que corren les runners. Els experts diuen que el millor és conservar sobretot la calma en situacions com aquestes. T'explico això després d'analitzar una enquesta de l'Esport Cultura Barcelona on diuen que homes i dones de l'àrea metropolitana de Barcelona i Madrid s'ha fet no fa pas gaires dies. Entre les conclusions més sorprenents és que una de cada 4 dones té por a sortir a córrer sola perquè han viscut situacions força desagradables. Les dones que són víctimes de l'assetjament no tenen la culpa en cap moment del que els succeeix perquè la culpa és sempre del qui assetja. Però experimentar aquestes situacions pot ser molt estressant i pot provocar que abandonis la pràctica esportiva tot i que hi ha sortides abans de tirar la tovallola. Esther Tomàs és integrant d'un club de dones que corren juntes, corren plegades, i ha estat aquest matí darrere en COPE Catalunya i Andorra, ha parlat amb la Mar Puerto.
Sí, ella forma part d'un club de dones per fer esport que es diu El Arte de Correr,
i que neix fa 10 anys amb l'objectiu de fomentar l'esport integral en la dona. En aquests moments són 25 en el grup i sempre van acompanyades, mai corren soles.
Quan venen i pregunten, sempre em diuen si correran soles. I jo sempre els he dit que no correran soles, perquè nosaltres, bueno, ho fem a la tarda-nit, i ara a l'estiu no hi ha problema, però a la nit, doncs, és fosc. Llavors, hi ha zones, perquè nosaltres estem a Mataró en aquests moments, i bueno, hi ha zones que no hi ha molta il·luminació. Llavors, en aquest cas, jo sempre les acompanyo, o sempre faig grups per no anar soles.
El que fan és quedar. Actualment es troben a Mataró, però esperen poder expandir-se més enllà. El paper de l'Esther Tomàs, en aquest cas, és vital.
La rutina habitual, nosaltres fem un dia presencial, que és els dijous a la tarda, a 7:45, i normalment és una hora, hora i mitja. Jo moltes vegades, bueno, jo baixo a fer els dies l'entrenament i no tinc temps per dir, pues mira, és fins aquí i prou. Vull dir, si elles necessiten parlar, si necessiten pues, estar més estona, doncs per mi no hi ha cap problema. La resta, quan ja comencen a córrer, elles em pregunten si poden sortir més dies. Llavors els hi passo un entreno i entre elles es van juntant.
I la realitat és aquesta, que una de cada quatre dones sent inseguretat al practicar esport al carrer i aquesta preocupació doncs té un impacte prou significatiu, ja que més de la meitat de les dones, independentment de l'edat, s'han plantejat deixar de córrer o practicar exercici a l'exterior.
Una de cada quatre dones sent inseguretat quan practica esport al carrer, és a dir, quan surt a córrer, per exemple. Recull un interessant estudi d'Esport Cultura Barcelona amb altres aspectes que volem parlar amb la senyora Rocío Aguilera, que és secretària general d'Esport Cultura Barcelona. Senyora Aguilera, molt bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal?
Muy bien. Pues mira, de entrada, plantearte que esto de practicar deporte en la ciudad, las grandes ciudades, Madrid o Barcelona, que es el estudio que vosotros habéis hecho, pues nadie tendría que tener miedo de salir a correr o practicar deporte en la calle en estas grandes ciudades. Pero el estudio que habéis realizado dice todo lo contrario. Situemos un poco a los oyentes. ¿En qué franja de edad es más común esta sensación de miedo o de sensación de inseguridad que tienen las mujeres cuando salen a correr por las grandes ciudades? Rocío, cuéntanos.
Pues mira, este estudio, como tú has comentado, lo hemos realizado en Barcelona y Madrid y sus áreas metropolitanas, y salen unos resultados muy similares en las dos ciudades, que es que la sensación es más notoria en la franja de edad entre los 18 y los 30 años, donde la cifra llega hasta el 34% de los encuestados. O sea, que en general, en esa edad es cuando sufren más la sensación de miedo de salir a practicar deporte de una manera individual al aire libre.
¿Qué consecuencias tiene esta percepción de inseguridad en el momento de hacer prácticas deportivas, sobre todo en la franja de mujeres, que es lo que me estoy centrando ahora mismo?
Pues bueno, el abandono, indiscutiblemente, porque la mujer que está acostumbrada a practicar deporte al aire libre de una manera individual, salir a correr, por ejemplo, en Barcelona, en la Carretera de las Aguas, en Madrid, en cualquiera de sus múltiples parques, pues cuando tienen esta sensación de miedo, pues la consecuencia inmediata es el abandono de la práctica deportiva. Que nosotros aquí es lo que hemos incidido en este estudio, de decir que es una obligación que tenemos todos, la sociedad, de poner esto encima de la mesa para que este tema no, o sea, deje de ser un problema.
En este sentido, para acabar con los miedos y las inseguridades, Rocío, quizá lo mejor es salir en grupo o quizás salir en pareja, ¿no? Para practicar deporte, para reducir esta sensación de inseguridad que pueda haber, ¿no? ¿Qué crees?
Sí, desde luego, salir en grupo, salir en pareja, disminuye notablemente esta sensación de inseguridad.
Evidentemente. Otro aspecto que destacáis en el estudio es la brecha de género. ¿Cuál es la diferencia de participación en el deporte entre hombres y mujeres? ¿Cuál es ahora mismo, según
este
estudio?
Pues mira, al margen de la percepción de seguridad, el estudio nos pone de una manera muy clara que la práctica deportiva es más común entre los hombres, con un 84% y un 78,2% en mujeres. Esto se ve en todas las franjas de edad. De todas maneras, justo cuando más se necesita hacer deporte por motivos de salud, que es a partir de los 30 hasta los 44 años, las mujeres muestran una tasa casi un 10% menor que la de los hombres.
¿Y por qué razón
esto? El motivo. bueno, las mayores responsabilidades domésticas, el cuidado de la familia, que siguen recayendo en buena parte en las mujeres más que en los hombres. Eso es un tema que teníamos que poner.
Es una asignatura, asignatura pendiente también, ¿no?
Sí,
el
sí.
tema de la conciliación siempre a balanza, se inclina más a favor del hombre que no de la mujer. Al final es la mujer la que se encarga de los hijos, del cuidado de la gente, de la mayor, ¿no?
de la familia, claro, de la familia por encima, la familia por abajo.
Estamos hablando de qué franja de edad, entre los 30 y 40, 45 años
44,
aproximadamente.
44, sí, y luego a partir de entre los 55 y los 65 años todavía aumenta más la práctica que disminuye de mujeres respecto a los hombres.
En cuanto a dime.
No, que luego además, o sea, lo que tenemos es que hay dos variables que también se manifiestan, que es el fin de semana.
Ah, eso que te quería preguntar. Sí,
el fin de semana, que es cuando de alguna manera todo el mundo debería tener más tiempo libre para practicar deporte. Hay una gran diferencia, que es que los hombres en un 41% hacen ejercicio los sábados y domingos y en cambio las mujeres solo un 25%. Aquí volvemos a lo siempre. ¿Quién se queda con los niños? ¿Quién va a comprar el pastel para los abuelos?
Claro.
¿Quién se ocupa de hacer las tareas del hogar? Todavía aquí sigue siendo un tema mucho más femenino que masculino.
¿Y entre semana, la franja horaria y el perfil de la gente que hace deporte, que son más hombres que mujeres entre semana?
Entre semana los hombres suelen practicarlo, o sea, al igual que las mujeres, las mujeres por la mañana, los hombres por la tarde.
Por la tarde. Sí. Muy bien. Bueno, pues alguna cuestión más, por ejemplo, sobre que el deporte debería integrarse como un estilo de vida desde edades muy muy iniciales, ¿no? Es muy importante que ya desde pequeños acostumbremos a nuestros hijos y a practicar deporte cuanto antes mejor, ¿no?
Bueno, esto es algo que nosotros hemos, desde Sport Cultura, es uno de nuestros valores y es una de nuestras misiones que nos hemos propuesto, que es que tenemos que dar una prioridad absoluta al tema del deporte, pero ya no únicamente a temas de deporte de élite, que es el que tenemos también contemplado en la encuesta como lo que nosotros llamamos los seguidores, sino en el tema de la práctica, porque es que tiene que formar parte del día a día de la persona, de la higiene personal. O sea, el deporte, si no forma parte de tu estilo de vida desde una edad temprana, es más fácil que luego te parezca aburrido o que te dé pereza. Con lo cual, es algo que se tiene que inculcar desde temprana edad. O sea, es parte de la forma de vida.
De la forma de vida, claro. No perder el ritmo de deporte que ya puedes ir adquiriendo cuando eres un chaval que vas al cole y te hacen hacer deporte, continuarlo toda la vida en los diferentes momentos importantes, ¿no?
Yo creo que es fundamental y que es algo que nosotros y toda la sociedad tiene que ser muy consciente, que no es solo un tema lúdico, sino una forma de diversión, sino que es una forma de salud.
Muy bien, pues Rocío Aguilar, es que no disponemos ya de más tiempo, muy interesante lo que nos has explicado. Esperemos que las mujeres pues dejen de tener miedo, que no tienen por qué tenerlo, de salir a la calle a practicar deporte como cualquier otra persona. Rocío Aguilar, secretaria general de Sport Cultura Barcelona, gracias por atendernos, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Doncs tranquil·litat, es pot córrer amb tranquil·litat i sabent que un té el dret a fer-ho i ha de ser respectat per qualsevol persona. Doncs més coses, per exemple, que 1.200 ofertes laborals, uns 8.000 joves i al voltant de 80 empreses líders en els seus sectors són algunes de les xifres de l'edició 2025 del Jo Barcelona. Es tracta d'una cita amb empreses que busquen talent i joves universitaris. El certamen ha estat aquest matí el Mario Quero. Encara hi és. Mario, bona tarda.
Bona tarda, Carlos. Milers de joves passaran durant tota aquesta jornada per la fira organitzada al Palau Blaugrana, on podran contactar amb empreses com Amazon, Nissan o el grup Houtsa. La directora del Job Barcelona, Marta Llaudé, ens explica el perfil d'estudiant al qual està adreçat aquest esdeveniment.
Les empreses venen a connectar i reclutar i seleccionar talento joven. Para nosotros talento joven son candidatos desde tercero de carrera, estudiantes de grado o de ciclos formativos de grado superior hasta titulados, recién titulados, titulados de máster y candidatos que pueden tener experiencia hasta 5 años aproximadamente máximo.
Pel que fa als estudiants, l'Helena, alumna del grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments, ens explica quin és el seu propòsit per a aquesta jornada.
Bueno, creo que es una buena oportunidad para conocer a diferentes empresas, ya sea dentro del sector en el que estoy estudiando o fuera, y simplemente pues quiero también empezar a ampliar mi red de contactos.
D'altra banda, tot i que s'ofereixen un gran nombre de vacants, el responsable d'adquisició de talents de Danone ens revela quines són les qualitats més valorades per accedir a aquests llocs de treball.
Por un lugar, toda la parte de proactividad, gente que realmente ves que tiene ganas de aprender, de desarrollarse, de hacer más. También toda esta, el growth mindset que hoy que se escucha mucho, ¿no? Esa mentalidad de crecimiento, de decir, oye, ¿cómo me das un proyecto y soy capaz de hacerlo más grande? Y luego, más habilidades más transversales. Buscamos gente que tenga buena capacidad, digamos, de analítica, buena capacidad de comunicación.
Pel que fa als sectors amb més popularitat, destaquen els tecnològics, tal com afirma la coordinadora de talent de Nissan, Núria Guardiola.
Pues tenemos dentro del área logística, tenemos dos distintos, uno más focalizado a calidad y otro más focalizado a logística como tal. Tenemos en el departamento de compras, tenemos departamento de ingeniería, un poco de todo, y administración.
Tanmateix, tot i el caràcter local de la fira, hem conegut perfil d'estudiants internacionals, com el Matthew, estudiant belga graduat en enginyeria elèctrica, o el cas del Ricardo, un jove italià que vol conèixer de primera mà les opcions laborals a les empreses espanyoles.
Com va evolucionar el mercat de recursos humanos, sobretot, que cómo se pueden adaptar los departamentos de las empresas a las nuevas tendencias de tecnología y de inteligencia artificial.
Finalment, tal com afirma la Marta Lleudé, la gran majoria d'ofertes laborals de la fira s'acaben cobrint, la qual cosa suposa una gran oportunitat d'inserció al mercat de treball per als joves estudiants.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Doncs, Joan Ballori, bona tarda.
Hola, Carlos, bona tarda.
Aquí no res, 3 i 5, Esports Cope, avui el nom propi de la jornada està a Madrid, Angelotti, què passa?
Sí, deixa el Madrid, ho sabem ja des de fa dies, però ahir es va confirmar després que la Confederació Brasilera de Futbol a les 4 en punt de la tarda anunciés que Angelotti serà el nou seleccionador del Brasil a partir del dia 26 de maig. Debutarà el dia 6 de juny en partit contra Ecuador. El Real Madrid encara no ho ha comunicat oficialment, però ella ha parlat aquest matí en la prèvia del partit de demà entre el Real Madrid i el Mallorca, confirmant que efectivament serà aviat el nou seleccionador del Brasil. Ha dit que res dura per sempre, que està feliç, però que està centrat en acabar bé la Lliga amb el Real Madrid. Demà, com et deia, aquest partit contra el Mallorca, partit important pel Barça també, perquè si el Real Madrid no li guanya demà al Mallorca al Santiago Bernabéu, el Barça serà ja matemàticament demà a la nit campió de Lliga. Si no, la segona oportunitat el Barça la tindria dijous en el derbi contra l'Espanyol a Cornellà al Prat. Demà, a les 2 del migdia, a l'escenari del partit es faran la fotografia als tècnics de l'Espanyol, Manolo González i Hansi Flick, el del Barça. Avui arrenca la jornada 36 a primera. A les 7 tenim Valladolid-Girona, amb les baixes al Girona de Yangel i Krejci. El Girona buscant encara la salvació matemàtica. A les 8, Real Societat-Celta. I a 2:15, Sevilla-Las Palmas. En embol, el Barça fitxa el porter islandès Víctor Hallgrímsson. I en tenis, Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final del torneig de Roma, derrotant a Khachanov en 3 sets.
Gràcies, Joan. Ja ho sabeu, Esports Cope, 3 i 5 minuts, bon programa.
Gràcies, fins ara.
Ho deixem aquí, està a punt d'arribar Pilar García Muñiz, arriba a la tarda també, i et seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.